tot costa.
Acabada la primera fase del Mundial, encara no hem assistit a actuacions estel·lars dels representants del Barça. De fet, algun ja ha fet les maletes i tot. Segurament el més convincent ha estat Pau Cubarsí, titular indiscutible a l'eix de la defensa espanyola. De seguida ho comentem amb ell, aquí, al Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dilluns, 29 de juny de 2026, ja amb els setzens de final del Mundial en marxa i amb un autèntic partidàs en joc. Joan Fitó, bona tarda.
Bona tarda, Costa.
El Mundial, al Tot Costa.
I és que aquest Brasil-Japó, que acaba de començar, Joan, té pinta, tot i que la història dels uns i els altres no es pot ni comparar, de partit molt i molt igualat.
Sí, tot just portem un minut. Ara arribem al minut de partit. De moment, pilota, possessió per la selecció canarinha, per la selecció de Carlo Ancelotti, però, en principi, serà un dels setzens de final més equilibrat, més igualat, i que esperem, doncs, que sigui el més espectacular possible.
A l'alineació brasilera, òbviament, no hi és Rafinha,
no,
que continua lesionat. Alguna variació d'Ancelotti?
No, repeteix el mateix, doncs, Carlo Ancelotti, que va guanyar a Escòcia, amb Alisson a la porteria, Danilo, Marquinhos, Gabriel i Douglas Santos, tres al mig del camp, amb Casemiro, Bruno Guimarães i Lucas Paqueta, Vinícius a l'esquerra, Cunha en punta i el substitut de Rafinha, el jove futbolista del Flamengo, Ryan.
Compte amb Paqueta, ara ho assenyalava l'Autet, s'ha posat la mà al darrere de la cuixa al primer minut de partit. De moment continua, però veurem si Ancelotti es veu obligat a fer un canvi del que fins ara ha estat un jugador indiscutible en les seves alineacions. Pel que fa al Japó, el més destacat és que Kubo continua sense poder jugar.
Sí, no ha jugat a Kekubo, alineació ofensiva, la que ja va fent el seleccionador japonès Moriyasu, amb tres centrals, dos carrilers molt llargs i amb tres futbolistes interessants, ho comentàvem amb l'Autet, amb Ito, amb Maeda i amb Ueda en punta d'atac per fer mal a la selecció canarinha.
Doncs empat a 0 en aquest inici de partit. 2 de la primera part, Brasil 0, Japó 0. Un partit que pel nivell que li suposem ens seguirà...
Aquestes ulleres d'Ancelotti em recorden a les del Garriga. Les noves del Garriga, no?
Bé, les noves és que no en tenia d'altres. És la primera vegada que porta ulleres al Garriga. Sí, bueno. Sí, està més jove el Garriga, diguem-ho així. A mi d'Ancelotti el que més m'està agradant és el seu aterratge al portuguès, que és un portunyol de manual. En fi, que Brasil 0, Japó 0, 3 de la primera part, i el Fitó, que serà els nostres ulls en aquest partit, que veurem si confirma les aspiracions brasileres o si confirma la condició de revelació o d'una de les revelacions del Japó en aquest Mundial. Obrim diari del Mundial amb el Roger Arbusà, Chattanooga. Roger, bona tarda.
Què tal, Costa? Bona tarda.
I benvingut, com dèiem ara fa un moment, fem rotacions a l'alineació de Chattanooga. Descansa Sònia Gelmà, entra de refresc Roger Arbusà. Tot bé l'aterratge al Mundial, Roger?
Tot molt bé, molt bé. Sí, adaptant-me. Fa molta calor aquí, Costa, avui. De fet, m'han dit que avui és el pitjor dia aquí a Chattanooga i ho he pogut viure, però tot molt bé. La Sònia m'ho ha deixat tot perfecte, gran anfitriona i tot perfecte.
No dubto que tinguis més calor tu a Chattanooga que nosaltres a Catalunya, perquè si en tens més, directament ets a l'infern. Doncs amb el Roger, que d'aquí una estona ens portarà un protagonista de la selecció espanyola, parlarem amb Pau Cubarsí, però abans ens fa el diari del Mundial.
Resultats.
Només un resultat d'ahir és el Sud-Àfrica 0, Canadà 1, que va ser el primer partit dels setzens de final, un partit fins ahir inèdit, perquè era la primera vegada que es jugava aquesta ronda dels setzens en un Mundial i un resultat històric també pel Canadà, que mai abans havia passat de la fase de grups. El Canadà que s'enfrontarà al guanyador del Països Baixos, Marroc.
El primer partit dels setzens, la veritat és que va ser una oda al badall i se'l van acabar enduent els canadencs, com diu el Roger, amb aquest gol a ultimíssima hora.
Agenda.
Doncs més enllà d'aquest Brasil-Japó, que ara està en joc, en les pròximes hores dos partits més d'aquests setzens, a 2:15 de la nit l'Alemanya-Paraguai i a les 3 de la matinada aquest Països Baixos-Marroc, que és un dels partits més atractius, diríem, d'aquests setzens de final, i ja per demà doncs, quedarà el Costa d'Ivori-Noruega, que serà a les 7, i el França-Suècia, que serà a les 11 de la nit.
Realment, per contrast amb el primer partit de setzens d'ahir, l'agenda d'avui és magnífica, amb aquest Brasil-Japó que tenim en marxa, després l'Alemanya-Paraguai, i estic d'acord amb el Roger, sobretot aquest Holanda-Marroc, que pel meu gust ens enxampa un pèl tard, però bé, en fi, no es pot demanar tot.
El protagonista...
Stephen Eustaquio, que és l'heroi inesperat d'ahir al Canadà, va ser qui va fer el gol de la victòria al temps afegit i que va classificar, com dèiem, la selecció canadenca als vuitens. És un jugador que hauria pogut jugar per Portugal perquè els seus pares eren portuguesos, el seu germà, de fet, va néixer a Portugal i ell, tot i que va néixer a Ontario, al Canadà, futbolísticament es va criar a Portugal, ha jugat pràcticament sempre a equips portuguesos i, de fet, ell és jugador del Porto. Aquesta temporada passada ha jugat cedit a l'MLS, a Los Angeles Football Club, i ahir va fer el gol més important de la seva carrera. Per cert que els pares d'Eustaquio van morir amb només un any de diferència, el 2023 la mare i el 2024 el pare, i per això ahir doncs, les seves llàgrimes després del partit.
Doncs déu-n'hi-do, quina història personal més dura la del golejador canadenc, que per altra banda ha fet història pel seu país conduint-los per primera vegada als vuitens de final.
La notícia.
La mala maró que hi ha a la selecció del Paraguai abans d'aquest partit d'avui contra Alemanya, tot arran d'unes declaracions dures de l'exporter paraguaià José Luis Chilavert, que ha criticat la seva selecció i també el seleccionador. Ha dit de Gustavo Alfaro que ven il·lusions al poble i que és el més farsant del futbol mundial. Això ha dit Chilavert, tot això, abans d'aquests setzens i després que el Paraguai s'hagi classificat com a tercera en un grup per darrere dels Estats Units i també d'Austràlia.
Bé, la crítica de... El fons de la crítica de Chilavert és lliure i més amb una llegenda com ell, però la veritat és que és un personatge amb una tendència innecessària a la falta de respecte. De fet, al Faro li ha respost que Messi és tan gran perquè és humil, com vulguem dir, en fi, que Chilavert a vegades callat estaria més guapo.
Què ha descobert el Torquemada?
Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Què has descobert avui?
Mira, he descobert aquest cap de setmana que James és el Messi de Colòmbia. Tot i que no ha tingut transcendència al futbol mundial, no oblidem encara el Mundial 2014 de James, que va ser, si no m'equivoco, el màxim golejador del campionat, i que va ser un dels millors futbolistes, i que després, com a jugador de clubs, doncs ha tingut un viatge més aviat discret, però en una Colòmbia que funciona molt bé, molt equilibrada, i que té un canvi de ritme de mig camp cap al davant considerable, interessant, que fins ara potser no ha agafat forma perquè no ha tingut prou contundència a la rematada, James té un vestit a mida i, per tant, un jugador que evidentment no està per encadenar esforços físics, que mai ha estat el seu potencial al treball sense pilota, doncs té llibertat, i així li han organitzat l'equip. Lorenzo li ha organitzat l'equip perquè jugui per darrere del punta, sigui Luis Suárez o sigui John Córdoba, a la banda esquerra hi ha Luis Díaz, que és qui genera, i t'he de dir que a Colòmbia li ha anat bé, perquè James ha aparegut amb la seva millor versió. Cada cop que la pilota passa per ell passen coses, és una mica el director d'orquestra de la fase final, té una bona elecció de la presa de decisions, entén bé el joc, és un bon soci pels davanters, i sobretot té un guardaespatlles, que és el que més em va impressionar, John Arias, un migcampista que juga a Palmeiras, que és un futbolista total. El partit contra Portugal és excepcional. És un jugador que té arribada, un jugador que pressiona dalt, que li tapa tota la banda dreta a James perquè James pugui descansar en fase defensiva, i que és un jugador que, a més, té arribada a l'àrea amb molt bon peu. Un jugador que no coneixia gaire i que em va impressionar, i que és el Rakitic del Barça de Luis Enrique, el Dàfids del Barça de Ronaldinho. Li podeu posar tots els paral·lelismes que vulgueu, però James li deu la vida a la selecció de Colòmbia, a John Arias, i la selecció colombiana que va estar molt contenta amb aquesta versió de James.
A tu, que sempre ponderes el col·lectiu, veig que t'ha seduït això de posar el col·lectiu al servei de les limitacions de les, sí, estrelles, eh?
Doncs mira, saps per què? Si vols, un dia ja en parlarem. Perquè si repassem totes les estrelles que estan en l'últim ball, hi ha seleccions que no ho han pogut fer o no han sabut. No ha sabut Egipte amb Salah, no ha sabut Senegal amb Mané de manera clara, no ha sabut Algèria amb Marès, tot i que ahir fes dos gols, no ha sabut Croàcia amb Modric, no ha sabut Bèlgica amb De Bruyne, i aleshores les seleccions que han aconseguit fer aquest vestit a mida i aprofitar el millor potencial de jugadors que durant l'any no tenen unes exigències altes futbolísticament, doncs trobo que són idees interessants, perquè estem veient el millor Messi i estem veient un notable James, quan aquestes alçades de vida futbolística potser alguns ja no ens ho esperàvem.
Clar, amb Messi té mèrit, però diguem que és el millor futbolista de la història, però és que, clar, és que James no jugava al Rayo.
Clar, és que James tampoc té la transcendència de Messi,
no, clar,
per Colòmbia.
No ha fet cap gol, James, no? Encara, o sí?
No, però, no, jo crec que no. Però no us ho estic escalant aquí.
La comparació donant... és formal. No...
Sí, però li està donant, saps, aquell punt de talent, de sorpresa, d'una passada interior, d'una arribada, d'una combinació, de saber que és un soci, un còmplice fiable pels seus companys. És a dir, en el joc de rols, tothom sap que ell no desequilibrarà, qui ha d'estirar és Luis Díaz, que el davanter és qui ha de descarregar, que John Arias és el que ha d'ocupar més espai, i que ell és un soci fantàstic per qualsevol d'aquests companys per tenir aquell salt de qualitat en atac. Està jugant a Minnesota United, vull dir que tot el que és MLS fa la sensació que et permet anar jugant, estar en forma per quan arribi el Mundial, explotar la millor versió demà del seu seleccionador.
Doncs escolta, ara em renyaràs perquè no, ja sé que no t'agrada avançar esdeveniments, però això pinta un Colòmbia-Brasil, la Colòmbia-Argentina a quarts bastant clar.
Home, doncs mira, què m'has de dir? Dos vestits a mida.
Molt bé. Doncs aquell dia farem la tesi, el que no farem és comparar James
amb... dos entrenadors argentins, Ves cert, que no siguin gestors de grup.
Ah,
tàctics, també.
A nosaltres ens agraden més els gestors de grup alemanys, però els argentins també ho fan bastant
bé. I he de confirmar-te que apassionant com Ancelotti canta l'himne del Brasil en portuguès,
Ancelotti és... Bueno, és igual, no diré el que penso d'Ancelotti. Em sembla un tio tan llest, però tan llest, probablement és dels personatges més llestos...
El fill no canta,
Perquè és bastant menys llest que Ancelotti, per això és el segon entrenador, si no seria al revés. En fi, Ancelotti, que... Per cert, Ancelotti que continua empatant, Joan?
Sí, minut 12 de partit, segueix l'empat a 0. A veure, per parts, la primera, Lucas Paqueta està bé, està jugant amb normalitat, i la segona, Vinícius, ja ha anat
també
per terra.
Bé.
També està bé, ha anat per terra després d'una trepitjada bastant lletja de Sano, el turmell dret de Vinícius, que ha vist Sano la primera targeta groga del partit.
Merescuda. A diferència de la de Graf en el primer partit del Mundial, que per mi, i pel Joan Fàbregas també, allò era vermella, aquesta és a ras de terra, és una trepitjada, jo crec que la groga està bé, però la trepitjada que s'ha endut el jugador del Madrid, sí. Déu-n'hi-do. De moment porta el pes algú més que l'altre?
De moment Brasil és qui té la possessió, no aconsegueix trobar la profunditat necessària, ho ha intentat Bruno Guimarães fa una estona amb un bon xut de fora a l'àrea, no ha trobat porteria, el Japó s'ha estirat una sola vegada amb aquests primers 13 minuts, de moment domina, mana Brasil, ara ho intentava també Cunha, amb un xut que ha sortit fregant el pal, de fet l'ha tocat el porter japonès Suzuki, per tant, domina el Brasil, minut 14, segueix però l'empat a 0 entre Brasil i Japó.
Soc molt fan del porter del Japó, que si no m'equivoco, juga al Parma.
Al Parma, sí. 23 anyets.
Molt bé, doncs, fans de Suzuki i en general de totes les motos japoneses, perquè enganyar-nos. Què et passa?
No, molt bé, molt bé. La tarda de l'humor.
No, perdona.
Sí, no.
De res d'humor, no. Estem aquí per fer un programa amb rigor mundialista. Ricard, abraçada, gràcies.
Adéu.
Sònia Olear, bona tarda.
Molt bona tarda.
Per rigor, el de la Sònia Oleart. Sònia, què ens expliques?
El Barça espera poder fer oficial la marxa d'Ansu Fati al Mònaco de forma definitiva. El davanter deixaria al club blaugrana uns 11 milions d'euros. Demà el club presentarà les noves equipacions de cara a la temporada vinent, en què apareixerà el logotip de la Fundació Barça al lloc del d'Agnur. D'altra banda, dimecres, Joan Laporta prendrà possessió com a nou president del Barça.
Dies intensos, s'acaba l'exercici, després la Laia Tudel i el Salmurri ens explicaran si hem d'esperar una cosa per allò de, és que és 30 de juny i abans de 30 de juny havíem de fer això i allò altre, doncs ho sabrem amb els Tudurri, i també hem de parlar del futur de Ter Stegen, que, com ja vam apuntar dijous, sembla que va a camí de l'Ajax.
El Barça i l'Europa s'enfrontaran el 24 de juliol a porta tancada en un amistós de pretemporada en una hora encara per confirmar la ciutat esportiva del Barça, duel històric per a l'Europa que 30 anys després jugarà contra el primer equip blaugrana. El Girona jugarà contra l'Alavés a un amistós de pretemporada també el dissabte 25 de juliol a les Preses, a la Garrotxa. És el quart amistós que confirma el Girona de cara a la temporada que ve. Enzo Maresca relleva oficialment Pep Guardiola a la banqueta del Manchester City, signa per 3 temporades.
Deixa'm dir que el mateix dia que el City ha fet oficial el que ja sabíem tots, el Chelsea ha fet oficial un comunicat, fotent-li una hòstia a Maresca, que l'ha deixat distret. En part, el Chelsea s'ha esperat avui explicar per què va acceptar la dimissió de Maresca per Nadal, una decisió que no va entendre ningú. De fet, ara fa pocs dies sentia Cucurella dir que no es va entendre perquè quan l'equip anava bé. Doncs el Chelsea ve a explicar que Maresca els va comunicar abans de Nadal que el City li havia ofert-se el relleu de Guardiola i que ho volia acceptar, tot i que tenia contracte amb el Chelsea, i que, clar, el Chelsea es va veure obligat. Clar, no tindràs un entrenador que ja t'està dient que la temporada vinent vol ser un altre lloc i que es va veure obligat a deixar-lo, vaja, a acceptar-li la dimissió, i que ara Caixa Cobri rebrà indemnització del City i indemnització del mateix Maresca. I, francament, tot i que Maresca em sembla un gran entrenador, em sembla bastant poc seriós com ha gestionat aquest intercanvi. Vull dir que no estava entrenant al Binèfar, estava entrenant al Chelsea.
Robert Lewandowski podria anunciar aviat que el Chicago Fire de la MLS serà el seu nou equip, i els clubs de la Lliga Femenina han aprovat per majoria en l'Assemblea General l'acord comercial d'inversió de 55 milions d'euros del grup de Pau Gasol per impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení.
Això va com en diferit, però el que ja hem batejat com el Pla Gasol ens l'explicaran demà. Què qui dir que Gasol i la seva empresa aportaran més de 50 milions a la Lliga F, que evidentment és una gran notícia, però que seria encara més interessant saber com es vehicula aquesta inversió.
En bàsquet, tal i com s'ha explicat al Catalunya Migdia, el Madrid es planteja destituir Sergio Scariolo. El Barça, Gruaita, ha confirmat oficialment que signarà pel Barça i diu que se sent molt atret per la idea de viure a la ciutat de Barcelona. Recordem que ha fet de mitjana 13 punts i 100 rebots aquesta temporada al Zalgiris.
Això d'Escariolo és de traca, traca, traca i mocador, eh? Vull dir, això, si el fan fora li han de cascar 5 milions d'ecos. És impressionant. I això perquè han canviat de director esportiu. El director esportiu, que és el que hi havia abans, al bàsquet en diu manager, ja és el que es va carregar Escariolo el 2000, quan era el 2002, quan era entrenador del Madrid. És sensacional, sensacional.
Estan distrets.
Sí, no, ves, que no s'aguanta res allà. Ara, això sí, per calés, que no falti.
En ciclisme, 5 dies de l'inici del Tour de França a Barcelona, l'equip UAE ha confirmat els 8 ciclistes que disputaran la ronda francesa. Tadej Pogacar encapçalarà l'equip sense això, sin Marc Soler, que recordem està lesionat. Avui ha començat el torneig de tenis de Wimbledon. Han passat Jannik Sinner, Rafa Jodar, Pablo Carreño i Tommy Paul.
Jodar serà el teu Bassols, ja ho veig.
Bé, ja ho hem parlat, no?
Sí, sí, no, no, ho assumirem amb esportivitat. Rafa Joder, sí, sí.
El quadre femení, Paula Badosa, única catalana al quadre, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro i destaca el retorn de Serena Williams amb 44 anys i més de 4 anys després de retirar-se.
Serena pot fer el que vulgui, però bé, en fi, és una incògnita veure quin nivell ens oferirà. Segons quines llegendes, m'esperaré a veure-la jugar, però en fi.
El campió de MotoGP, Marc Márquez, deixa enrere el Gran Premi dels Països Baixos, del qual ha aconseguit sortir sense lesions, segons ha volgut destacar, i de fet es manté a 40 punts del nou líder Jorge Martín. I acabo amb un apunt d'hoquei patins, perquè el Barça ha fitxat Nico Ojeda fins al 2029. L'argentí de 24 anys ve del Pons Lleida, on ha jugat 3 temporades.
Aquesta és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
Avui entrevistem, com ja has explicat, a Pau Cubarsí, un dels millors centrals del Mundial. La pregunta és, el Barça hauria de fitxar un altre central aquest estiu? Sí o no? Podeu votar a Facebook, Twitter i a Instagram, a les xarxes del Tot Costa.
Gràcies, Sònia. Fito, com tenim el Brasil-Japó?
Ara ho intenta Vinícius per la banda esquerra, però segueix igual al partit quan arribem al minut 20. Brasil 0, el Japó 0. Li falta aquell punt de màgia que ens té acostumats la selecció canarinha. De moment, tot molt pla, sense ocasions clares. 20 minuts de partit a punt de la pausa d'hidratació. Brasil 0, Japó 0.
Doncs mira, més o menys com el Brasil-Japó, nosaltres també hi serem fins les 9, aquí, a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Gerard Tautet, avui que ve flamenco. Hola, Gerard, bona tarda.
Bona tarda. Bé, no, sí, flamenco no.
Bé, rialler, amb ganes de passar-s'ho bé, que és, sí, és l'actitud correcta.
Això sí, això sens dubte.
I sempre és aquesta la seva actitud, la de l'Anaïs Martí. Hola, Anaïs, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Com esteu? Molt cap de setmana de Mundial. Heu aprofitat que bastant. Hi havia Canadà a Sud-àfrica per desconnectar.
El Canadà a Sud-àfrica, jo vaig recuperar amb un resum.
Ah, sobre l'ha recuperat,
un resum, un resum. Ah. El resum.
Resum de quants minuts, a veure, Gerard?
Ahir, a la qüestió a la vés, un resum. Això, per tant, això. Em vaig aprofitar de la seva destresa.
Molt millor veure el resum. Exacte. De l'Agustí que en passar-se els 90.
Exacte. És que, perdoneu, però sort que ja ha passat aquesta fase de grup.
Sí, però ara venen bons partits, ho has dit.
Ara sí, ara
es posa... Estem veient des d'aquí.
Avui fa Mundial.
Exacte, avui fa Mundial.
I ara hora, no?
El d'Alemanya a les 10.
No, no, clar, la primera fase han estat no sé quants milers de partits i els podies anar seleccionant i avui...
Sí, sí.
Ara comença a fer pinta de Mundial, no? Una mica.
Com, perdó?
Comença a fer pinta de Mundial, sí, ara sí. Ja. Fins ara era una mica bé.
Continuarà havent-hi autèntiques atrocitats futbolístiques, però ja...
Estàs molt, molt específic avui.
Específic.
Atrocitats... Bé, ja. Serena, se t'entès tot. Ja, ja. No, bé.
No, però amb Serena em vull esperar, perquè jo crec que se m'entengui bé. Crec que té dret a fer el que li roti. Només faltaria. Però...
Messi tampoc esperaves que jugués així, eh?
Ja, però és que Messi està competint.
No, sí,
si Messi d'aquí es retira i d'aquí 5 anys decideix tornar, a mi em semblarà estrany.
Tampoc els volia comparar.
Com quan Jordan va decidir que tornava a jugar amb els Wizards. No cal, Michael. Ja et volíem recordar vestit dels Bulls, però escolta...
Jo el recordo jugant a golf i tot.
I a béisbol.
Imagina't. Sí, sí. I a béisbol, exactament.
Sí, és que ja tenim una edat.
Per cert, Chattanooga, 33 graus, aquí 31...
Que no és que així tant, l'Arbussà, que acaba d'arribar.
Però els 33, els 31 d'aquí són a l'ombra.
Jo he vist que, a part, allà fa núvol.
Hòstia.
Ara mateix, és a dir...
Fa molta calor, nois.
Fa molta calor.
No et queixis, Arbussà. No et queixis,
vinga,
a Vila,
sí,
no et queixis.
Sí que em queixo, sí.
Va, que abans d'entrar en matèria, hem de fer els honors.
Tot costa una dècada.
En un hotel aquí a la rodalia de Doha som amb un mite de la selecció argentina, un campió del món que jo crec que no necessita més presentació. Mario Kempes, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Tenemos a Argentina en semis. ¿El equipo actual tiene, según percibe usted, más presión o más ilusión?
Ilusión. Yo creo que más ilusión. Presión es fútbol. Es fútbol. El fútbol no existe, pero aparte si fueran novatos que juegan en los pueblos y que llegan a un mundial, no.
Tot costa una dècada.
Mario Kempes, l'estrella argentina en el primer títol mundial de l'albiceleste al 78, després ho va ser Maradona, òbviament, al 86, i Messi al 22. Repetirà Messi al 26? Qui ho sap?
El Mundial al tot costa.
Moment per tornar cap a Chattanooga, on encara és l'hotel de concentració de la selecció espanyola, abans de marxar cap a Los Angeles per jugar dijous el partit de setzens contra Àustria. Em demana ara pas el Roger Arbusà, ja amb el protagonista que estàvem esperant.
Sí, doncs ja el tenim aquí, Pau Cubarsí. Què tal, Pau, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
I felicitats, per cert, que és el teu sant avui, Sant Pere, Sant Pau. Sí. No sé si el celebres o te l'han recordat aquí, el sant.
No, aquí no, però a casa sí que me l'han recordat.
Molt bé. Escolta'm, vaig arribar dissabte jo aquí a Chattanooga i avui ha estat el meu primer dia aquí a la Baylor School i t'he vist el rondo, l'entrenament, i ha estat el primer dia en què he vist això de l'ha tocat, que parleu en català. Sí. Pensava que era cosa d'un dia, però veig que el català està ben present cada dia aquí a l'entrenament, eh?
Sí, en el rondo sobretot. Ara s'han acostumat a dir l'ha tocat per vacilar una miqueta, però bueno, ja l'anem entrant per aquí.
Jo crec que ets el millor jugador de la selecció espanyola fins ara en aquesta fase de grups, de moment en aquest Mundial. No sé si tu ho sents així o si més no, que ho estàs fent molt bé fins ara en aquests tres partits.
Bueno, em sento molt bé, em sento molt còmode. Al final sí que és una cosa llarga i que has d'estar concentrat al 100% tots els partits i tots els minuts possible, i al final jo intento millorar cada dia per estar així.
Costa, ja t'escolta des de Chattanooga. Pau Cubarsí.
Hola, Pau, bona tarda.
Bona tarda.
I et pregunto per això que et comentava el Roger. Opta, segur que coneixes el portal de dades, està inclòs en l'11 ideal de la primera fase. Vaja, no els diré tots, però hi ha Cubarsí, hi ha Messi, hi ha Mbappé, hi ha Haaland, hi ha Vinícius. Per tenir 19 anys no està malament.
No, la veritat que no està malament, hi ha noms molt bons, però bueno, passo una mica desapercebut per allà.
Se t'escapa el riure, perquè el Pau Cubarsí fa poc més d'un mes a Barcelona ens comentava la il·lusió que li feia aquest seu primer Mundial. Ara que hi ets, és millor, és igual, és pitjor que el que havies imaginat?
No, la veritat que m'està sorprenent, sí que era una cosa espectacular, però un cop ho vius, doncs la veritat que és un somni complert.
En què t'ha sorprès respecte al que t'havies imaginat, tot i que tu ja havies estat en competicions d'aquest estil, segurament no tan grans a nivell futbolístic, però havies estat als Jocs. Hi ha algun detall que t'hagi cridat l'atenció?
No, un detall com a tal no, però sí que una mica tot, saps? Estàs en un Mundial, estàs en la millor competició possible per un futbolista, amb 19 anys, és tot un somni, i poder estar aquí, poder estar disputant minuts i tenir la confiança del míster i de l'estaf, doncs la veritat que és un somni.
El Roger t'ha felicitat al Sant, i jo m'hi afegeixo, t'ha felicitat per ser en aquest 11 ideal de la primera fase, i jo també m'hi afegeixo, i sumo una tercera felicitació, que és per haver sortit viu de l'Espanya-Uruguai. Déu-n'hi-do, quina trompada, eh?
Moltes gràcies, primer de tot, i sí, al final va ser una trompada, però al final eren els minuts finals, i que quan estàs en el camp potser no vas amb tota en aquella pilota, tampoc passa res, una cosa del futbol, i ja em va demanar disculpes, així que cap problema.
Ahir Nico Williams explicava que una mica dolgut, lògicament, que s'havia lesionat per culpa d'una entrada que ell considerava fora mesura. Et va semblar que l'Uruguai anava passat de voltes o es comprèn per la tensió, pel moment, pel límit de l'eliminació?
Bueno, al final ells s'ho jugaven tot en aquell partit, així que havien de sortir amb totes les ganes possibles. Ja sabien que era un partit molt competitiu, que havíem de treure la tot, ho hauríem de treure tot, perquè era un partit de duels, que havíem d'estar concentrats al màxim. Jo crec que vam competir molt bé, sí que era un rival molt dur, però jo crec que nosaltres també vam estar a l'altura.
A tu t'expulsaran per últim home, però per una trompada així no, eh?
No, jo crec que no, tampoc m'agrada aquest tipus de trompada, sí que potser algun cop en caurà alguna sense voler, però al final tampoc és amb mala fe i ja està.
Deixa'm preguntar-te pel nivell de la selecció espanyola. Jo diria, no sé si coincideixes, que no esteu jugant tan fluids com en altres moments, però en canvi al darrere, 0 gols encaixats, concedint molt poques ocasions. Sembla, com et deia abans el Roger, que el bloc defensiu, més enllà del teu cas concret, és el que està funcionant més bé o més a gust de la Fuente?
Sí, al final els començaments del Mundial no són fàcils. Ja sabíem que serien uns partits complicats, que havíem de donar el màxim. Sí que potser ens falta una mica de ritme més en pilota, de crear més ocasions, però sí que darrere, com hem vist, doncs, tres porteries a zero, que jo crec que és clau en un Mundial, que no et facin ocasions i que et marquin els menys gols possibles, doncs et fan guanyar els partits.
Ja sé que em pararàs els peus abans, però jo faig hipòtesi. Setzens contra Àustria, això és així. A vuitens, en hipòtesi, us creueu en Portugal, i a quarts, Bèlgica, Estats Units... No és un molt mal camí per anar lluny. O n'hi ha de pitjors, bueno, t'ho dic d'una altra manera.
Al final, el futbol és el futbol, i ja saps que cada partit és un món, que tots et poden guanyar, et poden empatar o pots guanyar-los tu, i jo crec que ens hem de fixar en Àustria primer, que és el que podem jugar, és el que podem competir ara, i anirem per totes a guanyar-lo. I després ja ens fixarem amb el que vingui.
D'Àustria coneixes gaire futbolistes? És una selecció sòlida, ja ho hem vist en aquesta primera fase, però és veritat que no tenen grans noms.
Bueno, al final, com diuen, el futbol no juga amb noms, sinó que amb homes, i així que encara que tinguin noms o no, com per exemple l'Àlava al centre de la defensa, doncs tenen segur que jugadors de molta qualitat, que ara els estudiarem per tenir-los present.
Parlant d'Àustria, el seleccionador és Rangnick, que diuen que va ser l'autor material o l'autor intel·lectual del fitxatge de Flick pel Barça. Suposo que si te'l creus li donaràs les gràcies.
Sí, si me'l creu, li donaré les gràcies, perquè la veritat que estem molt contents de tenir un entrenador com el Hansi en el nostre equip, però ara mateix només intentaré guanyar aquest partit, intentarem ser el millor possible i intentar passar de fase amb la selecció.
No és el teu cas, ja n'hem parlat, però fa la sensació que hi ha futbolistes importants de la selecció espanyola que o arriben massa justos després de lesió, per exemple el cas de Lamine, o semblen cansats per la temporada. Comparteixes aquesta sensació?
La temporada és molt llarga i no tothom pot arribar al 100%. Sí que hem tingut aquesta preparació aquests mesos abans de que comencés el Mundial per estar tots junts, per rebre'ns tots, que al final durant tot l'any no hem pogut estar junts perquè estem a diferents equips, i sí que alguns potser no venen de la millor forma, però al final han tingut aquest temps per recuperar-se i per estar al màxim i ajudar-nos.
La ment bé, eh?
Sí, Lamin, molt bé.
Va en progressió. Clar, el dubte és si tindrà temps de tenir aquell nivell que li coneixem durant el Mundial. Tu ho veus possible o què?
Sí, ho veig possible, perquè la veritat ell s'esforça al màxim, ho intenta donar tot, i sí que potser alguns dies no li sortirà bé la cosa o alguns dies li sortirà millor, com a tots els jugadors. Cada partit és diferent, però sempre hi haurà aquelles ganes d'encarar, de fer-ho bé i de sobretot intentar marcar algun gol que ens doni la victòria.
Abans parlàvem de defensa consolidada. Cobercí està consolidat al central i Cucurella al lateral esquerre. Li fas gaire la guitza amb el fitxatge pel Madrid o què?
Sí, el vaig apretar una miqueta quan es va fer oficial, però bueno, cadascú té el seu camí en aquest món del futbol, que és molt gran, i també molt content per ell.
Apretar-lo, però sense negar-li la salutació encara,
No, encara no. Al final, en Marc és molt amic meu i sempre ho serà.
Ja hi arribarem. Escolta'm, si poguessis fitxar pel Barça un jugador d'aquesta selecció espanyola, tu tens clar qui seria?
Doncs la veritat que no hi havia caigut mai, perquè també som molts del Barça i crec que estem molt complets, però potser sí que algun hi hauria.
Però no me'l diràs?
No, me'l quedo per mi aquesta vegada, va.
Va, t'ajudo. L'altre dia Gavi deia que Oyarzábal, com que encara de moment no tenim nou.
Sí, bueno, el Ferran també potser no ha començat de la millor manera, però ja sabem com és el Ferran, que segur que anirà amb totes, que començarà a marcar gols i ens ajudarà moltíssim, i de moment em quedo amb el Ferran. Sí que el Robert potser ens ha marxat, però també tenim en Gordon, que també pot jugar a dalt.
Acabo preguntant-te què fas per matar el temps a la concentració. Mires gaire partits o et dediques a altres coses?
Intento desconnectar la majoria de les tardes, perquè tenim un billar a dalt i un ping-pong, i de vegades amb alguns del Barça o també amb alguns altres, doncs ens juntem allà per a desconnectar, per a jugar a billar i no també pensar molt en el futbol.
Sí, tu no ets del clan del golf, Que crec, tinc entès que hi ha un grup que tira de golf. No, tu joc
no,
de taula.
No, no, no. No, jo joc de taula com el billar, el golf no sóc gaire bo, no se'm dona gaire bé.
Si et pregunto si hi ha alguna selecció que t'ha sorprès, me'n saps dir alguna?
Bueno, sobretot jo crec que tothom, que ha sigut Cabo Verde, que al final també ens va empatar el primer partit, ha tingut una molt bona fase de grups i ha pogut passar.
Crec que l'última vegada que m'han parlat vaig preguntar per Messi, que quan va debutar en un Mundial tu encara no havies nascut. Ara ja sí. Només podria ser a la final. Entenc que motiu de més perquè et faci il·lusió trobar-te'l, no? O no?
Sí, em faria una il·lusió espectacular trobar-me'l, però prefereixo guanyar el Mundial, nosaltres anar passant, anar eliminant rivals, jugant un bon joc, que la gent estigui contenta i sobretot intentar competir-lo i guanyar-lo.
Perquè, escolta, és increïble que un tio amb 19 anys faci el que estàs fent tu, però no sé si és encara més increïble que un tio amb 39 faci el que està fent ell.
Sí, les dues coses són complicades de veure, però bueno, ja ho estem veient tots el nivell que té a Messi, que l'edat que tingui, la veritat que és un jugador espectacular, per això és el millor de tots els temps i cada cop ho demostra més.
Des de la concentració espanyola a Chattanooga, el Pau Cubarsí en conversa amb el Tot Costa. Roger, alguna pregunta per tancar?
No, que m'han explicat des de dins de la concentració que fa moltes bromes en Pau, que sembla que sigui una persona molt tímida, un jugador molt tímid, però que escolta'm, que es deixa anar, que es fa amb tothom, només amb els catalans o amb els del Barça, i que és molt de la broma, que és molt, molt graciós i molt divertit.
Que ets una mica Piqué, que semblava el gènere perfecte i per dins una mica torracollons, o què?
Bueno, això li deixo a la gent que pensi cadascú el que vulgui i jo intento passar desapercebut.
Doncs el Pau Cubarsí, que s'ho està passant bé i amb raó en aquest seu primer Mundial. Pau, moltíssimes gràcies, una abraçada i sort.
Moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé.
No hem volgut interrompre la conversa des de Chattanooga amb el Pau Cubarsí i amb el Roger Arbusà, però, Joan, hi ha notícia important al Brasil-Japó.
I hi ha sorpresa perquè s'ha avançat el conjunt japonès. Fa 5 minutets una pilota que perd Danilo, si no m'equivoco, a 3 quarts de camp del Japó, recupera Sano, condueix molt bé el futbolista del Mainz 05 i un xut ras ajustat al pal dret d'Alisson, que s'estira al porter del Liverpool, no pot aturar el xut. Per tant, minut 36, en fa 5, que ha marcat el Japó. Brasil 0, Japó 1. Ara mateix Brasil i Ancelotti estarien eliminats.
Si no m'equivoco, el Brasil només havia encaixat gol contra el Marroc en el primer
correcte.
Partit.
Correcte, 1-1,
l'empat.
I exhibien com a la seguretat defensiva, com a gran valor, a falta de més...
Sí, els dos centrals, tant Gabriel com
Matías. Sí, no, són molt bons.
Sòlids i sí, altres sí, no, els de Brasil estan pitjor per mi.
Clar, sí, efectivament. Com una mica com ara parlàvem amb Cubarsí, que de moment el més solvent d'Espanya és la seva defensa. En fi, ara parlarem del futur d'Espanya amb la nostra, en aquest Mundial, amb la nostra firma d'avui. Com esteu veient... Cubarsí com, de moment, el valor més sòlid del Barça en aquest Mundial?
Sí, sense cap mena de dubte. Crec que està fent una feina excepcional. No sorprèn, com a mínim, a mi i a la gent que l'hem seguit, no?, aquesta temporada, on s'ha convertit en el líder de la defensa del Barça. Però crec que parlem molt de Lamine i de tot el que està aconseguint i parlem de que és un jugador excepcional, però és que la feinada de Pau Cubarsí amb 19 anys crec que està completament fora de la normalitat. I a part, l'escoltes com parla, com el discurs que té, la seva maduresa futbolística també es tradueix en les entrevistes.
Un altre que és extremadament llest i abans de trepitjar una mina... s'estima més.
Prudència. Dir, doncs,
bueno, saps què? Jo sí que fitxaria un jugador de la selecció espanyola pel Barça, però no te'l diré.
Bueno, probablement ja ho farà, no? Sí, probablement ja ho farà d'aquí uns anys.
O no.
O no, tindrà un perfil més...
Que jo l'he comparat amb Piqué per una mica... Una mica gamberro, sí, però seria més Puyol. No m'agafaràs a mi en una entrevista dient una cara llotada que em compliqui la vida perquè jo estic per altres històries.
A mi m'agrada molt aquest perfil de centrals, a part, fins i tot, en l'aspecte... Els periodistes no us donarà uns grans titulars, això. Comenceu-vos-ho a...
Ens n'hem fet a la idea.
Que sí que us n'heu fet a la idea, però a mi m'agrada aquest jugador, aquesta maduresa que parlava l'Anaïs. És molt difícil, com a central...
ser consistent i ser regular i ser un 8,5-9 cada partit. Els entrenadors busquen això, la fiabilitat aquesta, i tenir-la amb 19 anys, ostres, és que és molt complicat. I més jugant un Mundial, ara veurem, ara, a mesura que vagi passant eliminatoris a Espanya, segurament li anirà tocant jugadors de més alt nivell en els marcatges.
Segurament però, no contra Àustria, però...
No, bueno, hi ha Arnautovic, que Àustria, bueno, pot
però
donar
pel
sac una mica, però sí, evidentment. Però es compenetra molt bé amb l'aport, és un nano molt intel·ligent, que interpreta bé quan surt i quan no, la línia la quadra molt bé, ho hem vist amb l'aport que no comparteixen equip, fins i tot doncs, amb Gerard Martín quan li ha tocat aquesta temporada, amb la sortida de pilotes, que m'agrada molt, i li valoro aquesta maduresa sent tan jove i aquesta consistència.
Aprofitant per portar-ho al nostre terreny, Cubarsí és indiscutible amb Espanya, almenys de moment, ho ha estat i crec que ho serà amb el Barça. Avui preguntem a la nostra audiència si Gerard Martín, amb Eric García, que encara no l'hem vist debutar en aquest Mundial, amb Christensen, que suposadament ha d'acabar renovant...
Eric, el comptes de central, eh?
Bé, com una possibilitat, no dic que hagi de jugar necessàriament de central, però, arribat al cas, pot jugar...
Sí,
és que és central,
sí,
central tota la vida.
Central, exacte, sí.
Més Araujo, que aquest sí que ja costa comptar-lo com a central. Creieu que el Barça, que està evidentment centrat en la recerca del nou, hauria de pensar també en portar un central aquest estiu?
Per mi un sí, perquè veig que intueixo que Eric jugarà més de lateral que central, però és una intuïció meva, això, pura i dura, de gustos o de criteris. Jo un central sí, però no em tornaria boig en qüestions de xifres, perquè per mi la parella Gerard Martín-Cubarsí, per mi sí és sòlida, cosa que a vegades amb Gerard Martín hi ha molts dubtes i se senten autèntiques barbaritats. Jo crec que aquesta parella, bàsicament, és ara mateix la titular, però buscar un altre perfil sí. Recordem que Christensen ha robat.
Sí.
Exacte, per tant, Araujo sí que...
Bé, costa, sí, sí, no és oficial, perquè exacte. Fa però, sí, molts temporades. Mesos que...
Jo un central firmaria, però sense tornar-me boig. Un d'aquests que no t'alterés l'economia...
És
no
que
no sé si
diré més, si Christensen no oferís els dubtes físics que ofereix, jo ni m'ho plantejaria.
Jo tampoc.
A mi Christensen
però és que no
ens lleva el braç.
Exacte, muscularment no és viable, o l'esperit competitiu no...
Bé,
no.
Més que l'esperit, diguem que hi ha jugadors que tenen la llinda del dolor més alt que Christensen.
Jo no fitxaria a cap central, perquè crec que ens hem deixat a Condé, que ja, a veure, no fitxaria cap central si no hi ha cap, òbviament, cap sortida. Mm. Si hi hagués una sortida, sí. Però crec que al final amb Cubarsí, Gerard Martín vas molt bé, i Eric García jo el veig més de central que de lateral, perquè sí, crec que si Condé no surt seguirà sent el lateral dret indiscutible del Barça, i tens aquesta figura de Gerard Martín que és molt polivalent i que el pots anar movent. Crec que la prioritat és 100% el nou, i si necessites algun central, doncs mira cap a baix a veure
però tu creus que Gerard Martín, per exemple, l'Anaïs ara deies que és més polivalent, jo el veig ocupant molt poc el lateral esquerre, Gerard Martín, ja.
Sí, perquè ja el tens ubicat com a central, però és que en realitat també el lateral esquerre el tens ben cobert. Cancelo, se suposa que...
Cancelo, a veure Valde com apareix.
A veure Valde si acaba fent una bona pretemporada i se'l recupera, perquè jo crec que Valde, ostres, li hem vist bones ratxes de partits.
L'any de la Lliga de Xavi, Valde fa un temporadot.
Llavors jo crec que recuperar-lo entra dins de les possibilitats, i més amb aquest estiu, que no haurà jugat Mundial, no?, que arribaran molts jugadors fosos, doncs crec que és un bon moment per reivindicar-lo. Jo, per mi, és el nou, i de veritat, la porteria. La porteria és una plaça que m'inquieta bastant.
Sí, però igual...
Ja sé que hi ha un fotimer de porters, però penso, ostres, Joan García, vale, perfecte, d'acord?
Sí, jo estic
a mi,
amb tu,
Chesney, no perdoneu, però no em genera cap tipus de...
A mi tampoc.
És més, t'he escoltat algun dia, Costa, que deies Ter Stegen, pues, sincerament, a
després,
mi no. Em genera més tranquil·litat.
El Salmo ens parlarà d'aquesta operació Ter Stegen. No, jo crec que en Ter Stegen marxant ja no hi ha ni una qüestió... ni una qüestió esportiva ni tan sols econòmica, hi ha una qüestió de que en Flick, pel que sigui,
no el vol, amb l'ecosistema allà dintre no
el veig
com a segon.
Però tu no creus que després d'haver marxat un any a Girona no haurà pres
no
una mica de tot plegat?
No me l'imagino.
Després parlarem de Ter Stegen, no sigueu indisciplinats. Ara parlàvem del central. Hola de nou, Sònia Oleart.
Hola, bona tarda.
Avui preguntàvem, aprofitant l'entrevista amb Pau Cubarsí, si el Barça hauria de fitxar un altre central aquest estiu. La nostra Gerard Tautet diu que sí, Anaïs Martí diu que no. La nostra audiència què diu?
Doncs una mica com la taula, d'avui.
Ni això.
60% sí, 40%
home,
no.
Home, Déu-n'hi-do.
Guanya't el sí.
Sí, 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 perquè sí, sí, vaja, però vull dir que aquí també... Tu què penses, que sí o que no?
Jo tinc dubtes.
Deus?
No, mira.
Ja ve ser això, ve ser això, un reflex de la societat. El Damià diu, per aspirar a la Champions crec que és bàsic un central esquerrà a poder ser contrastat i un xic veterà per donar experiència a la defensa, però és complicat trobar aquest perfil. Íñigo va ser excepcional, però no és habitual trobar aquestes opcions al mercat, malauradament. El Macià diu, si Flick confia en Christensen i en Araujo o Cortés com a cinquè central, podríem donar una temporada més a la parella Cubarsí i Gerard Martín perquè s'acabin de consolidar. El Biel diu, si no es confia ni en Christensen ni en Araujo, doncs s'hauria de fitxar un central de confiança i cercar sortides per ells dos. El Pam Tomata diu, tenim set centrals, a no ser que Flick en vulgui un de concret, crec que cal reforçar primer altres posicions, el Nou i Rashford. El Danielín diu, amb Cubarsí, Eric, Christensen, Cortés i de moment Araujo, i pot jugar-hi també Gerard Martín, i Koundé clarament no, no cal. El Pere Alzina diu, si Christensen agafa la forma, és top, aleshores tindríem a Pau, Christensen, Araujo i Eric i Gerard com a opcions complementàries. Gerard va acabar, recordem, de titular. Cinc centrals està bé, cal anar pel nou, sobretot un nou que no, un interior com Julián que no marca gols. I acabo amb l'Alfonso, diu, sí, clarament, si vol aspirar a guanyar títols necessitarà un altre central fiable per acompanyar o donar descans a Cubarsí, perquè Araujo no dona el nivell. Eric Flick el farà jugar més de lateral o de mig centre, Koundé 100% lateral i a Gerard Martín li falta encara experiència.
Doncs opinions per tots els gustos, com correspon a aquesta enquesta, bastant igualadota. 60% sí que fitxarien un central més, el 40% no. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Arribem a l'afegit del Brasil-Japó i continuen palmant els Ancelotti Boys.
Sí, la sensació és que li ha fet mal el gol del Japó al Brasil perquè als últims minuts la possessió i les ocasions són pel conjunt japonès. No n'ha tingut cap de clara el Brasil des de que s'ha avançat el Japó al minut 29. Són 4 d'afegit. Veurem si és capaç de reaccionar Brasil. De moment, ben tancadet al darrere el Japó, intenta sortir a la contra. Un minut ara d'aquest afegit, en queden 3 per arribar al descans. Brasil 0, Japó 1.
Equip molt, molt físic,
molt
el Japó.
Físic. És que ara hem vist una acció fent una càrrega.
No, i abans una falta tàctica que no ha estat per històries.
El Japó ha fet una gran fase prèvia i a mi una sorpreseta avui contra el Brasil se'm posaria bastant bé.
A mi, juntament amb els Estats Units, és la selecció que m'ha sorprès més en aquesta primera fase, en positiu. En negatiu n'hi ha unes quantes a la llista.
Sí, exacte.
Molt bé, doncs 2 minutets ens queden per arribar al descans. De moment, Brasil 0, Japó 1.
La firma.
La nostra firma d'avui ve des de Charlotte. És el John Vaquero. Hola, John, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com estem?
Tot bé, com esteu vosaltres?
Doncs bé, aquí, mira, gaudint d'aquesta que seria la primera gran sorpresa del Mundial. Evidentment, el Brasil té tota la segona part per capgirar-ho, però déu-n'hi-do com estan patint els d'Ancelotti. Amb el John volíem comentar què t'ha semblat la primera fase de la selecció espanyola, que ha estat una mica muntanya russa, inquietant contra Cap Verd, després més tranquil·litzadora contra l'Aràbia Saudita, i el partit contra l'Uruguai, depèn de qui se'l mira, en té una opinió o una altra. Quina sensació de general que has vist d'Espanya en aquesta primera fase?
Pues la veritat que per mi és una mica difícil treure conclusions definitives d'aquesta fase de grups. Crec que Espanya ha acabat primer a grup, no ha encaixat cap gol i ha anat competint. Però sí que és veritat que la sensació és bastant diferent a el que vam viure a l'Eurocopa. Jo crec que a l'Eurocopa tenies la sensació de que Espanya estava un pas per davant de tothom. Dominava els partits, generava moltes ocasions, transmetia una confiança enorme. I en aquest Mundial, en canvi, hem vist una selecció més irregular. Jo crec que guanya contra Uruguai ens ha donat una mica de confiança i ara, com estem veient, no?, en Brasil, comencen els partits d'eliminatòria i jo crec que no és moment d'alarmar-se i a veure com avancem.
T'ho deia perquè contra l'Uruguai a mi em va fer la sensació que l'Uruguai de Bielsa planteja un context molt particular de partit, amb molta pressió, poca possibilitat d'imprimir ritme, però em va fer la sensació que Espanya, que va guanyar el partit, que és del que es tracta, però va tenir poca resposta, per tenint en compte la qualitat que té del mig del camp en endavant.
Sí, estic molt d'acord amb tu, i jo crec que es parla molt dels extrems, no? Però jo crec que una cosa que també és bastant clara és el mig camp. O sigui, ara mateix veus a Rodri, veus a Pedri, per mi Olmo ha de ser titular. Quan va jugar, jo crec que és diferencial al mig del camp en aquesta selecció. I bueno, també pues, hem d'esperar la millor versió de Lamine, Oyarzabal poder crear ocasions perquè faci gols, i bueno, potser és una mica diferent la selecció aquesta de la d'Eurocopa, però també és veritat que és un equip amb molta experiència i té una identitat clara, no? I jo crec que bueno, veurem com va creixer la selecció, és l'únic que podem esperar.
Ara ho comentàvem amb el Pau Cubarsí, en teoria Espanya és claríssima favorita al duel de setzens de final contra Àustria. Després es trobaria el vencedor del Portugal-Croàcia, que aquí sí que sortiria un rival amb jerarquia, potser no en el millor moment, però amb jerarquia, i ja anant més lluny a uns hipotètics quarts, doncs els Estats Units, Bèlgica... Bé, no, el Pau Cubarsí, evidentment, no ha volgut entrar, però no sembla un mal camí per arribar lluny.
A veure, ja estàs a un Mundial, a qualsevol partit serà difícil. Però bueno, jo crec que ara que ens toqui a Àustria és un bon partit, és una bona oportunitat per demostrar el que volem ser, i al final, si vols guanyar el Mundial, has de guanyar les millors seleccions. I jo crec que el camí, dins de tot, saps, no és que ens tocaria el següent partit contra França o Argentina. Llavors jo crec que en aquest sentit és una bona oportunitat per la selecció aquest següent partit contra Àustria i després segurament contra un molt bon rival com pot ser Croàcia o Portugal.
Acabo, Jon, tu que ets davanter centre, m'agradaria preguntar-te per Ferran Torres, que està rebent... vaja, el pobre acostuma a rebre quan no té punteria, rep al Barça, ara està rebent a la selecció espanyola. Ell, que no és un nou pur, o no és un nou original, per dir-ho així, a tu t'agrada com a nou?
A mi m'agrada molt, i jo crec que ha fet una molt, molt bona temporada al Barça. Sí que és veritat que em dona la sensació que és un jugador que necessita la confiança, i quan faci un gol li cauran tots, i així va ser una miqueta durant la temporada amb el Barça també, no? O sigui, va estar amb aquesta sequia que li va durar un parell de mesos, després va ficar un gol i va canviar totalment. Llavors jo espero que l'altre dia l'ocasió que va tindre va fer tot perfecte, o sigui, és un jugador que entén molts vers espais, que treballa molt, però bueno, jo crec que contra Àustria esperem que faci un gol i que per mi també està al nivell d'Oyarzabal. O sigui, jo crec que si l'altre dia potser marca el gol aquell, dius, ostres, amb qui juguem? Juguem amb Oyarzabal o amb Ferran? Perquè jo crec que els dos són molt bons davanters centres.
Doncs la mirada, la firma del Jon Vaquero sobre el recorregut d'Espanya fins a aquests setzens de final i el que li ha de venir d'ara endavant al combinat que entrena, que dirigeix Luis de la Fuente. Jon, abraçada, gràcies.
Una abraçada molt gran, gràcies a vosaltres.
El Japó-Brasil, descans.
El descans, amb victòria de moment pel conjunt japonès, 0-1, s'ha avançat al minut 29 amb gol de Sano. Marxava Lucas Paquetá, visiblement coix al descans, segurament Ancelotti.
De l'altra cama. Jo diria que era de l'altra cama.
I un detallet, les càmeres ja enfocaven a Neymar, segurament és el més creatiu que té Ancelotti la banqueta per sortir la segona meitat.
Ara,
compte amb el que dius,
ara
sortirà i
hemos venido a jugar. Si surt Neymar a la segona part, hi ha possibilitats que em deixi en ridícul. El Neymar que ha de canviar el partit és el que vaig veure un quart d'hora l'altre dia,
no quedaràs en ridícul.
Jo crec que els japonesos poden estar tranquils, però, en fi, la segona part
0-1
per davant, i el primer gran partit dels setzens, que com a mínim està responent en emoció el que imaginàvem. Ara farem una pausa i parlarem dels altres duels d'avui, els setzens de final d'aquest Mundial.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Bon dia!
En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra. Ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
Everything fine, I still feel weird. Same good life, same dull year. Sun still shine, I stay inside. I don't feel bad, I just don't feel right. I'm a vaccine check.
3 minuts i seran les 8 del vespre. Tenim el descans al Brasil-Japó. Guanyen els japonesos per 0-1. Roger, com dèiem, avui hi ha dos partits molt interessants entre la nit i la matinada d'aquests 16ers de final.
Sí, l'Alemanya-Paraguai i el Països Baixos-Marroc. El primer és el partit de l'Alemanya, a 11:15, partit que juga Boston, clara favorita Alemanya, de les millors fins ara, tot i que és veritat que ve de perdre Alemanya contra l'Equador. Veurem si Nagelsmann avui fa canvis o no. A priori sembla que no. I ho recordàvem a l'inici del programa, el bloc del Mundial, que el Paraguai ha rebut moltes crítiques. Només ha fet 4 punts en 3 partits, ha fet 2 gols i n'ha encaixat 4. I
ha rebut les crítiques de Chilavert. Jo no crec que Paraguai estigui aixecat en armes contra el joc de la seva selecció, bàsicament perquè més o menys sempre juguen igual, però en fi...
Sí, també l'entorn una mica, perquè van començar molt malament contra els Estats Units, però és veritat que el que s'ha fet més viral i el que ha tingut més ressò són aquestes crítiques de Chilavert. Ha dit el Faro, el seleccionador, que, home, que Chilavert ha anat amb el franc tirador i que hauria preferit doncs, que això els hi hagués privat.
Doncs a veure com va aquest Alemanya-Paraguai. I més tard, jo crec que el gran plat fort dels setzens de final entre Països Baixos, Holanda de tota la vida, i el Marroc, dues seleccions que jo crec que clarament estan cridades, especialment el Marroc, a arribar bastant més lluny que els setzens de final, i és evident que aquesta nit una de les dues seleccions farà les maletes. Per comentar aquest partit, però sobretot per analitzar les aspiracions marroquines, tinc en línia un home que és nascut al Marroc, que ha estat internacional marroquí, però que ha fet carrera en diversos equips del nostre futbol, començant des dels més modestos, el Sant Boià, el Barça C i el Barça Atlètic, després passant per l'Espanyol a primera divisió, i tancar la seva carrera al Girona i al Sabadell. Parlo del Mohamed El Yagoubi. Moja, bona tarda.
Hola, Jordi, què tal? Com estàs?
Molt bé, i tu?
Com va tot? Quant de temps, eh?
Doncs, moltíssim. El Moja em farà vell.
Te'n recordes,
home,
no?
I tant que me'n recordo, perquè quan el Moja començava el Barça C i el Gerard Tautet també.
Sí. Et saludo, Moja, com estàs? Sí. Una abraçada.
Hola, Jerry, què tal, guapo?
Com estàs?
Fenomeno, que alegria escuchar-te.
Doncs quan aquests dos personatges exacte començaven al Barça C, servidor de vostès començava... Sí? Vaja, feia de becari, anava al darrere dels que després serien grans futbolistes. Moja, tu tot bé, eh? A què et dediques ara? Bé, a part de comentar el Mundial de Zon, que evidentment et seguim en els partits del Marroc, en què més estàs?